Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí, comencem nova hora i ho fem amb una proposta gastronòmica per gaudir del cel de les nits d'estiu. Què us semblaria sopar amb les estrelles?
Sopar amb estrelles és la proposta d'Esternàlia i l'Observatori Fabra, que és una vetllada que combina l'observació de les estrelles amb un suggerent, amb una suggerent proposta gastronòmica pensada en clau astronòmica, que això ja ens ha creat molt l'atenció. Havent sopat, els assistents tenen l'oportunitat de meravellar-se de les estrelles i observar-les a través del telescopi de 1904 de l'Observatori Fabra, que és un dels més grans i antics d'Europa, encara en funcionament.
És una passada, Marta. Sí. Clar, de fet, un amic del programa, a més, impartirà una xerrada divulgativa que també aproparà doncs, als assistents a aquest cel estrellat de Barcelona. Ell és l'astrofísic, el coneixeu prou bé, eh? Químic quàntic i divulgador científic. Joan Anton Català, com està, Joan Anton?
Molt bé, Mercè, molt bé.
Primer de tot, felicitats.
Moltes gràcies.
Prèvies,
Moltes gràcies.
Demà un dia gran, no? En tenim, Joan Anton.
Sí, sí, el Sant Joan, tothom et felicita perquè recorda. És un dia que tothom se'n recorda, exacte.
Tu ets dels que a les nits d'estiu s'asseuen a observar les estrelles, jo crec que sí.
Sí, saps què passa? Que cada cop tinc menys temps per fer-ho, perquè ho he anat substituint per una cosa que és, encara m'ha agradat més, que és ajudar que altra gent ho faci.
Clar.
Saps? I això a mi ara és el que m'omple més. És a dir, també continuo mirant el cel, evidentment, però ara, quan la gent em diu que el mira, i em diu, he vist això, he vist allò altre, això és que m'omple molt en aquest moment.
Clar, jo m'imagino ara mateix a tothom mirant les estrelles, Marta, Joan Anton, si us plau, a veure, que amb boca badats, no? Amb la boca oberta, no? Gairebé.
Sí, és que fa molta il·lusió, no? Quan veus alguna... la ossa menor, el carro... Clar. Realment, quan... és com si s'unissin les peces d'un puzzle, no? I fa moltíssima il·lusió, és impressionant.
Clar, és l'emoció que sentien també els nostres avantpassats, que són els que li van posar nom a totes les constel·lacions que tenim ara al cel, i això és un dret... El dret d'emocionar-nos mirant el cel, que tenim tots, i és de franc. I la qüestió és que és de franc.
Això està bé,
clar. I només cal aixecar la vista per fer-ho.
Per cert, en tens alguna preferida d'estrella o no? No sé si t'han preguntat això.
Mira que m'han preguntat. Això no m'ho havien preguntat mai, que si en tinc alguna preferida. No, suposo, hauria de pensar-ho molt, no. A més que m'agraden molt tot el que hi ha al cel, tot, sí.
Bé, avui també tenim amb nosaltres el director d'Esternàlia, que és la productora d'esdeveniments i projectes culturals, César Blanco. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
No, gràcies per estar amb nosaltres. Vosaltres organitzeu aquest sopar amb les estrelles. César, explica'ns una mica qui són aquests sopars.
I tant que sí. Pues mira, és un sopar que vam començar ja fa 20 anys a fer-los. Així que pues, ja ha passat molta gent. Cada any ens passa una mitjana d'unes 10.000 persones, només a l'estiu, en aquesta experiència. A nosaltres més ens agrada sempre explicar que és una experiència més que un sopar. Òbviament donem de sopar i és un sopar que està molt, molt bé. Hi ha diferents opcions de menú, o sigui que es pot triar i sense problema, inclús per gent que tingui intoleràncies, vegetarians, vegans, tot tipus d'hàbits alimenticis, però principalment és una experiència impressionant amb un punt increïble de la ciutat, les millors vistes sens dubte, això quan arribes realment se't quedes bocabadat amb les vistes, és impressionant, però el més increïble és això, és l'observatori, no? És l'observatori més antic del món en funcionament, com bé dèieu. Tenim la sort de fer una activitat divulgativa amb l'ajuda del Joan i altres persones, però principalment el Joan és la persona que està gairebé tota la temporada i ens ha fallat molt de temps amb aquesta activitat, i realment pues és una experiència única, sobretot per disfrutar en parella, en família. Sí que és cert que la majoria de la gent que ens ve és parelles, i anècdotes entretingudes és que pots ni imaginar la quantitat de peticions de mans
ja m'ho imagino.
Que l'Observatori Fabra durant aquests 20 anys, i llavors pues, clar, és molt divertit perquè inclús mira, de mans ve una gent, no, perdona, aquesta nit ens ve una gent a sopar que ve cada any, una parella molt maca que ens ve cada any que es van declarar a l'observatori, es van casar a l'observatori, i cada any ens demanen la mateixa taula no et diré el nom ni res, perquè això no ja seria incidència. Però ens venen cada any, cada any. I aquest any va fer molta il·lusió, perquè m'han fet la reserva, m'han demanat... I un espai amb un cotxet que venim amb la nena.
Ah, mira, han augmentat la família, molt bé.
Sí.
César, per cert, clar, aquesta nit de Revetlla de Sant Joan, que teniu alguna sorpresa pels que vinguin a sopar?
Sí, òbviament, imperdonable no posar coca, que ara sempre en posem tot l'any, però coca avui també. Vull dir, per anar al sopar, doncs posarem per això. Però el més xulo d'aquesta nit de l'observatori és que veus tota la ciutat amb les fogaretes, els coets, els tronsos, però des de lluny. Llavors, és maco, però no et molesten. No et el susto de pum, 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 tot el rato. Així que la veritat és que és una nit que jo sempre recomano molt aquesta nit, per tot el que significa més a nivell de astronòmicament, mitològicament, culturalment, el que és Sant Joan per nosaltres, oi? I veure des d'aquest punt és un lloc fantàstic.
Clar. Per cert, César, ara mentre estàs parlant, se m'ha acudit una pregunta que potser t'han fet alguna altra vegada. Clar, si està emboirat, si tens la mala sort de que el dia del sopar està emboirat, es poden veure igualment les estrelles o no?
No, si està emboirat és impossible, perquè clar, qui mana és la meteorologia. La majoria dels dies es pot fer una observació, hi ha dies que no es pot fer, però hem de pensar una cosa també que és molt important i que a mi m'agrada molt sempre explicar. És a dir, una, és una activitat divulgativa. L'observació dura uns segons i és un telescopi molt gran, però realment per més rato que tu ho miris o per més això, no és una cosa... De tota l'activitat que dura 3 hores i mitja, l'observació dura uns segons. Igual, si no la fas, al fi i al cap, tampoc t'has perdut el més important de la... de l'experiència, no? I sobretot perquè ho substituïm amb unes explicacions que fa el Joan, per exemple, que està amb vosaltres, i que realment, des del meu punt de vista, és inclús millor, saps?
Perquè
al fi i al cap substitueixes uns segons de mirar per un telescopi, que sí, que fa gràcia i que és molt xulo, però és més maco veure'l que mirar-hi.
Mira, i també així t'assegures que aquelles persones que no ho han pogut veure aquella nit tornaran a venir a sopar per gaudir de...
No?
Per veure-les.
Clar. Escolta.
I també, sincerament, no és... Mirar, jo sempre ho explico a tothom, no és... O sigui, si tu poses tota la teva expectativa amb l'observació, et defraudaràs.
Ah?
Si poses expectativa amb tota l'activitat, quedaràs super sorprès. De fet, sempre explico el mateix, és una activitat que fa 20 anys que fem i que el que costa és trobar lloc. Sempre s'omple, cada nit. Per què? Perquè la gent en parla molt bé, saps? És molt difícil mantindre una activitat durant 20 anys, durant 20 anys, i que omplis cada nit amb un preu que, sincerament, vull dir, siguem realistes... No és...
Quin és el preu, César? Sí, perquè, preu... vull dir, una mica per argumentar, clar, tot el que estem explicant requereix un preu, no?
Òbviament. I a més és una activitat que s'ha de fer en càtering, l'observatori és un observatori, no és un restaurant que es diu observatori, que a vegades hi ha gent que obtenen tants anys fent això que pensen que és un restaurant que es diu observatori. I no ho és, es fa en càtering. Això significa que tota la logística, tot això que hi ha, pues, és més una mica, ho complica una mica més, oi? I el preu és de 70, els preus van des de 75 euros fins a 120, depèn del menú triat. Tots els menús són bons.
A veure, si explica'ns una mica dels menús. Jo ja tinc gana, són les 11... pocs minuts que passen de les 11.
Sí, però... hora d'esmorzar.
César, a veure.
Doncs mira, els menús sempre ens els crea cada any el Miquel Guimarà, que és un xef que fa ja quasi 10 anys, que col·laborem amb ell. Llavors sempre intenta... Clar, no fem plats típics de Júpiter perquè no sabem molt bé el que es menja Júpiter i perquè seria bastant absurd, oi? Llavors el que fem és plats que tinguin pues, formes, colors, que ens puguin recordar una mica l'univers. Sobretot amb que podem jugar molt amb el postre, amb les cúpules, no? Amb el tipus d'homos i coses així que fem. Llavors, el menú d'aquest any, per exemple, pues, és un ravioli de primer plat, un ravioli de peix mantequilla, de peix mantega, perdó, que és un peix que es diu peix mantega, que és perquè és un peix molt, molt suau i que es... I el ravioli és la pasta filo, que és una massa molt, molt, molt suau, pràcticament transparenta, i tot això va amb una espècie de gazpacho, sense ser-ho, de mango, pinya i algun producte més que ara se m'escapa.
Però ja està bo això, aquest gazpacho.
És molt refrescant, molt. Producte molt bo. Sempre hi ha uns aperitius a taula, val? Aquest any, si no recordo malament, és que passa que fem diversos sopars en diferents llocs, i a vegades em puc liar un per l'altre. I em sap greu que ara...
No, però ens hem fet una idea clara, del
sí.
que consistirà.
Menjarem bé.
Segur.
Perquè...
Després de segon hi ha una... Fem vedella, hi ha un jarret de vedella amb alta... Això és que és un melós, en el fons. El postre és un domo de xocolata omplert de, o sigui, farcit de llimona i canela. Aleshores, un sopar que està molt, molt bé.
Joan Anton, tu cada dia que estàs allà...
No, perquè jo no podria... Clar, pensa que jo hi soc...
Això és de banquet, eh?
Jo hi soc pràcticament cada dimecres, divendres, dissabte, diumenges i molts dijous. Llavors, si jo hagués de menjar això cada dia, doncs, evidentment, no, eh? Llavors, de tant en tant sí que ho menjo i altres vegades menjo coses més lleugeres, perquè, clar, això és un sopar boníssim.
Clar, però després has de treballar.
Clar, exactament. Jo hi vaig bàsicament a treballar.
Fes-te, escolta, clar, Esternàlia, ja per acabar, teniu moltes més propostes. Aquest sopar amb estrelles, explica'ns una mica.
Sí, nosaltres dediquem a fer la gestió d'espais culturals i llavors en cada un dels espais, o gairebé tots, fem alguna activitat relacionada sobretot amb el tema així del sopar amb experiència. Per exemple, el cas de l'Observatori, claríssimament els sopars amb estrelles, però també gestionem el Palau Requesens, on fem els sopars medievals, o la Real Acadèmia de Medicina, on fem el sopar dels sentits, on tot està basat en la neurologia. Tots sempre tenen una raó de per què o estar en aquest espai. O els sopars amb òpera, al Palau de la Valvasiana, sempre ho fem amb espais que són poc coneguts i que realment són verdaderes joies amagades que té la ciutat, no? Altre que més fem és el Mar Rebellat, que és la Fundació Pla Armengol, on fem els sopars de Jazz and Soul. Tots aquests espais, realment, jo sempre convido, tots aquests espais també es poden visitar sense sopar, es fan visites guiades pels matins.
Combineu molt bé, no?, el que seria, doncs, sí, aquesta cultura gastronòmica i també la cultura general.
Correcte. O sigui, el que fem nosaltres és divulgació, eh? Sobretot donar a conèixer espais, a través d'una manera diferent. Sempre, no com un sol un museu, sinó espais que són al màgic, per exemple, la Real Acadèmia de Medicina, que és del 1700, i té l'Amfiteatre Gimbernat, que és un amfiteatre anatòmic únic a Europa, o la Fundació Pla Armengol. Hi ha molta gent que no coneix que aquí a Barcelona tenim la col·lecció privada de mobles antics més important del món.
Carai.
Són 850 peces, està al costat de l'Hospital de Sant Pau. És una casa increïble, només de conèixer i veure tota la història d'aquesta casa laboratori que hi havia hagut fins al 1970 a Barcelona, però que quasi ningú coneix.
Molt bé.
Que s'ha obert, i també s'ha obert des de la pandèmia, que no ha sigut el millor moment per obrir,
però, home, val la pena molt. És molt interessant tot el que ens està explicant. Nosaltres recomanem, doncs, que entreu a Esternàlia. César Blasco, director d'Esternàlia, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que, per cert, aquells oients, doncs, que es vulguin apuntar avui, poden encara? Queden taules?
Però avui queden molt poques, ja. Em sembla que quedaven... 5 o 6
De seguida, de pressa, tothom,
no? De pressa,
no?
Eh?
Sí.
Fanyeu-vos.
Queda molt poc.
César, bona rebella, que vagi bé, gràcies.
Igualment, que vagi bé. Adéu, adéu.
Quina sort tenim avui aquí, un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel. Estem amb el Joan Anton, català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Què es podria menjar, Júpiter? Ara que ho deia.
No crec que podríem menjar gaire bé, perquè, primera, no hi ha és una atmosfera que no és com la nostra, no hi Clar. Podríem ser, no hi ha superfície, no ens podríem posar dempeus, no podries aguantar el plat ni posar la taula, eh? Vull dir, ho tindries bastant malament. No sé.
Clar, Joan Anton, suposo que un luxe, no?, formar part també d'aquest sopar de les estrelles, que, per cert, es pot gaudir fins l'octubre, no?
Sí. Això comencem cada temporada el primer cap de setmana de juny i acabem el primer cap de setmana d'octubre i no parem, només es tanca el dilluns, que és el dia que es fa festa, i tots els dies de la setmana. I com deia ara el César, pràcticament ple cada dia, i fa molts anys que funciona. I és que el lloc és espectacular. De fet, jo penso que és el millor mirador que hi ha de cara a la ciutat de Barcelona, i sopant allà amb la vista de Barcelona és espectacular. I després, a l'Observatori és una joia. I és una joia que la tenim aquí a Barcelona i que per molta gent és desconeguda, quan és de molt fàcil accés a l'Altibidabo, no? Amb les vistes que té de Barcelona, però també amb la història que té al darrere. És a dir, són 118 anys d'astronomia, això ens remunta a començaments del segle XX, amb un dels telescopis més antics que hi ha al món i dels més antics que hi ha en funcionament avui. Pensa que venen astrònoms de tot el món a visitar...
Aquí,
no,
a sí,
no venen de nit, perquè a ells un astrònom professional no li interessa tant posar l'ull per aquest telescopi. Venen a veure'l com és. Com era un observatori de començaments de segle XX.
I Joan, què va fer que a començaments de segle s'instal·lés un observatori d'aquestes característiques aquí a la ciutat de Barcelona?
Això és molt interessant, perquè molta gent ho pregunta, no? Què fa un telescopi, un observatori al costat d'una ciutat tan grossa com Barcelona? La qüestió és que a començaments del segle XX els observatoris s'havien de situar relativament a prop de les ciutats perquè es necessitaven accessos. En aquell moment era impossible instal·lar un observatori d'aquest estil al Pirineu. Es necessitaven camins per pujar tot el material i els telescopis. De manera que els grans observatoris que hi ha al món d'aquesta època ara ja estan molt al costat de les ciutats. Monte Palomar, Mount Wilson, tot això es construïa relativament a prop, perquè necessitaven pujar-hi material i construir. Clar. Què passa? Les ciutats han crescut i s'han acabat menjant els grans observatoris d'aquesta època, que és una mica el que ha passat també en aquí. Cal dir que en aquell moment Barcelona, clar, era molt més petita que el que és ara. Clar. La Real Acadèmia de les Ciències i de les Arts de Barcelona, que això hem de dir és la propietària, de fet, de l'Observatori Fabra, a començaments del segle XX buscava un indret per col·locar això, un gran observatori que pogués funcionar com observatori d'investigació, i clar, van trobar el Tibidabo en una ciutat de Barcelona molt més petita i allà es va començar a construir. A l'any 1902 es va començar a construir aquest observatori i el 1904 es va inaugurar i es va portar el telescopi de París. És pràcticament d'artesà.
Ah, s'ha fet a París.
Sí, sí, sí. Es va fabricar el 1903 a París, es va dur aquí el 1904, que és quan va començar a observar, i des d'aleshores no ha parat. I dius, uau, no? Jo sempre li dic a la gent que ve, les coses d'abans diuen que les feien ben fetes, no? I per durar, doncs sí. Això és una demostració.
Escolta, i què ens expliques amb aquestes xerrades divulgatives, Joan Anton?
Cada dia hi ha una xerrada diferent. Per exemple, avui explicaré les grans...
Avui estàs tu?
Sí. Avui explicaré les grans extincions massives que hi ha hagut a la Terra i com aquestes extincions s'han endut a nosaltres a la vida. Com...
Clar, per tant, pots repetir, no? Que és el que ens deia el César,
sí,
no?
Sí, sí. Llavors, cada dia és una conferència diferent. Hi ha el web on es compren les entrades, hi ha un document on diu cada dia qui és el conferenciant, quin és el títol de la conferència, en quin idioma es fa, anem fent català-castellà, i què observarem a través del telescopi.
I tu creus que perquè tots ens quedem bocabadats, no? En general, ens agraden molt les estrelles, però creus que tenim poc coneixement de les estrelles en general i els planetes que ens rodegen?
Sí, tenim molt poca cultura. Lamentablement hi ha molt poca cultura, perquè si això hem deixat de mirar el cel, ara estem més interessats en mirar el mòbil, no? Mirem a terra, no ens mirem ni a la cara a vegades pel carrer, no? Ja no mirem amunt. És cert que les ciutats ens han esborrat una mica els cels, però al final, qui vulgui veure un cel, pot veure un cel. I des del Tibidabo ja es pot veure un cel. I ja, si t'allunyes una mica més de Barcelona, pots veure un cel. Però és com si aquesta cultura l'haguéssim perdut. I jo l'esperança, la confiança que tinc és que les generacions joves, això, jo penso que ho anirem recuperant, perquè ja des de les escoles estan rebent uns inputs diferents als que jo rebia quan era nen, clar, que en tot això no hi era, no, ningú parlava d'aquestes coses, no? I ara sí que se'n parla.
Per cert, a Catalunya comptem amb dues zones, amb el segell Starlight, que és un segell, una dona que certifica que el cel té una qualitat excel·lent per l'observació astronòmica. Estem parlant del Montsec, estem parlant del Parc Nacional d'Aigüestortes, de l'Estany de Sant Maurici. Com són aquests cels?
Aquests cels, bueno, Starlight és una fundació que, com deies, el que té un model de negoci superxulo, perquè viatgen per tot el món, reconeixen el cel que són de qualitat excepcional i els certifiquen, els donen com un segell de qualitat. Aquests cels són espectaculars, és a dir, tothom qui vulgui anar a mirar això, els cels més clars i més farcits d'estels, la zona de Montsec, del Montsec, és extraordinària. Cal dir que la zona de les muntanyes de Prades i Montsant ha rebut també el reconeixement de la Fundació Starlight i també és una altra zona especialment interessant.
Per tant, comptem amb tres, eh?
Hi ha diversos tipus de certificats.
Ah, d'acord. Diversos
tipus de certificats. S'hauria de veure quina ha rebut...
No?
Exacte, hi ha diverses categories, però el que vull dir és que hi ha cels, tenim a Catalunya cels que han rebut reconeixement internacional, i el darrer és aquest, el de les muntanyes de Prades i de Montsant, que també és un altre lloc excepcional per anar a mirar el cel. I afortunadament, cada cop en tenim més, tot i que no tinguin segell, Terres de l'Ebre, espectacular, Conca de Barberà, estic escombrant cap a Tarragona, que vaig néixer, no? Però realment estem recuperant cada cop cels més bonics arreu, afortunadament.
Joan Anton, volem aprofitar que ets aquí per proposar-te un joc.
Ja em fas por, Mercè.
No, home, no. Mira, la que t'hauria de fer posar la Marta.
La Marta,
no, jo no.
Encara més, no? Vinga, posa.
A veure, Joan Anton, és un petit qüestionari que gira al voltant de les estrelles, molt fàcil, i més per un astrofísic...
Ara ja està, veus? Ja,
com
ja
tu.
En un compromís, ara.
No, home, no, segur que t'han fet preguntes molt i molt més complicades. Ja veuràs que és molt fàcil. Va, comencem. Quina és la teva cançó estrella, aquella que no deixaries mai d'escoltar?
En tinc moltes perquè m'agrada molt la música, però, per exemple, Space Oddity del David Bowie, perquè, a més, lliga
i tant.
Dient, és una,
té tot el sentit.
Posa els pèls de punta sempre que l'escolto.
Recordes la darrera vegada que vas veure les estrelles?
Ahir.
Em sembla que van segones, eh?
Literalment.
Oh. Ah, depèn de quines estrelles et refereixis.
Clar, sí, sí. Igual...
Les del cel, ahir.
Les del terra,
no ho sé, però sóc bastant patosillo, eh? Vull dir que sempre les estrelles les veig molt sovint.
Sí?
Sí.
Ets dels que tens facilitat
sí,
per
totalment. No sóc molt,
entreposar.
No, sí, no sóc molt destre, que es digui.
Mira,
no.
Si has d'arreglar, tres, doncs.
Mira, sí.
Sí. Si heu d'arreglar alguna cosa, no me la dongueu.
No? No. Val, prenem nota. A veure, primer et volem preguntar si ets bo a la cuina, que segurament sí que ho ets, i quin és el teu plat estrella?
A veure, no sé si sóc... Em defenso, diríem a la cuina, em defenso, els arrossos em queden, el risotto em queda espectacular.
Joan Anton, parlem-ne.
Quan vulguis.
A més, suposo que ho fas amb arròs del Delta, no? Com a tarragoní, de Pals, no?
Hauria de dir-te que sí, però no ho sé segur.
Alerta si ens està escoltant el Fésar, que encara et farà també.
Bueno, mira, si escolta, vens un sobresou al final.
Això també.
A veure, Joan Anton, com a astrofísic, no ens podem estar de preguntar-t'ho. Quin creus que és el planeta estrella del sistema solar i per què?
Aquesta és molt fàcil, i si em coneixeu, sabeu el que respondré. És Mart. No, perdona, és la Terra.
Aquí has dubtat, no,
no, no,
Joan
Anton? No, és veritat, perquè la pregunta... La resposta correcta és la Terra.
Ah, hi ha resposta correcta, eh?
Sens dubte. No, és que no n'hi pot haver una altra que la Terra. El planeta estrella del sistema solar és la Terra. No hi ha altre planeta com aquest. És l'enveja de l'univers i l'enveja dels ETs.
Des de fora ens tenen enveja, sí, ens miren enveja.
Ens miren i diuen aquests ETs. Humans quina sort que tenen. Però si és fora de la Terra, em preguntes, és Mart, el meu planeta preferit després de la Terra. Sens dubte és Mart, perquè hi tenim robots. I jo sempre m'imagino que miren aquests robots, no? I l'emoció que senten.
Mart, per cert, que em sembla que això un dia ho vaig parlar amb tu, que ja l'estem començant a contaminar i ja hi comencen sí. a haver deixalles humanes, sí. també al planeta vermell.
És un petit peatge que hem de pagar per l'exploració, però a veure, estem deixant molt poqueta brossa, tampoc és una cosa... Però sí, certament ens hauríem de... Cara en futur haurem de vigilar una mica més això.
Va, Joan Anton, fem una mica d'imaginació. Imaginem-nos que un estel fugaç creua l'estudi de Ràdio Estel, d'aquesta casa. Quin desig demanaries? I com que no ens escolta ningú, segurament es complirà.
Ostres.
Ai.
Mira, el desig que en aquest moment demanaria és la salut per la meva família.
Fantàstic.
Doncs a veure, sí.
Doncs ens en queda, a veure, tant de bo s'acabi complint.
Segur que així serà.
Ens en queda una, perquè com bé saps, Joan Anton, n'hi ha que neixen estrellats... Aquests també els recomanaries venir al sopar amb estrelles i que escoltessin les teves xerrades?
Sí, mira, ha de venir tothom, ja d'entrada, ha de venir tothom, perquè quan jo xerro, bueno, jo i altres companys, no només hi soc jo, després fem un torn de preguntes, i per tant és el moment de que tothom, qui vulgui, pensi el que pensi, pugui fer aquella pregunta que sempre he tingut ganes de fer, o aquella discussió.
I quina és?
Exacte, quina és aquella pregunta que t'han fet i has dit, ostres, mira, aquesta no me l'esperava.
No, però la que coincideix, la que fa més gent.
Sí.
La que fa més gent la tenim una aposta entre tots els que som allà i diem en quina setmana de la temporada sortirà la pregunta de si realment l'home va arribar a la Lluna. Llavors, jo vaig apostar que aquesta temporada sortiria durant la primera setmana, ha sortit a la tercera setmana.
Ah, ja ha sortit, sí. Ja la tenim.
Per cert, Joan, lligat amb Sant Joan, es veu que a la Lluna diuen que fa olor de dinamita, de pólvora.
Ah, sí, qui ho diu, això?
Ah. Això és una pregunta que no, potser no
s'ho veu. Llegint un article, es veu que sí, que es veu que el sol lunar sí. es veu que fa una certa olor de dinamita.
El sol, quan el portes aquí, perquè allà no oloraria res, perquè no hi ha atmosfera, allà no podes olorar, però sembla que algunes mostres de lunars, quan s'han portat aquí, els components que les fan, donen una certa olor a pólvora, sembla. Però,
si devien celebrar revetlles.
Sí, però jo de la veritat no ho sé, això, no ho sé. No sé si això és cert o no.
Xef i astrofísic, 5 estrelles.
No, xef, no.
Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic amb moltes estrelles. Moltes gràcies
per
haver estat amb vosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, per haver-nos parlat d'aquest sopar amb les estrelles a l'Observatori Fabra d'aquí a Barcelona. Gràcies,
gràcies
Joan Anton,
i bona revetlla. Igualment.
Arribem, ja han passat el punt de 11:45. Fem una cosa, marxem a publicitat rapidíssimament i després recuperem un espai del Plusvalu a Dones en el que la Mireia del Pozo i el seu equip ens parlaven de violència filioparental. Fins ara.
Ràdio Estel.